Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. D'aquí a mitja hora està previst que comenci al Parlament la cimera convocada pel president de la Generalitat per posar les bases del referèndum que s'hauria de fer al setembre de l'any vinent. Hi participen partits polítics, agents econòmics, socials i institucionals. De fet, Carles Puigdemont té la intenció de proposar la creació d'un pacte nacional per impulsar-lo amb una direcció col·legiada al capdavant que vol ser molt transversal per eixamplar la base a favor del referèndum. De la cimera d'avui no està previst que en surti ni data ni pregunta encara per al referèndum, però sí que es formi una comissió de seguiment. Puigdemont proposarà com a portaveu d'aquesta comissió l'exsocialista Joan Ignasi Elena. Sonen noms com ara Jaume Bosch, d'Iniciativa Verds, Carmen Laura Gil, exconsellera, Carme Porta, d'Esquerra Republicana, i Itziar González, exregidora a l'Ajuntament de Barcelona. També és notícia el ple de l'Ajuntament de la capital catalana que ha rebutjat els pressupostos per al 2017. Els comptes han obtingut els vots a favor de l'equip de govern de Barcelona en Comú i el Partit dels Socialistes de Catalunya i el rebuig de tota l'oposició. Ara s'activa la via de la qüestió de confiança. Els pressupostos concretament han obtingut 15 vots a favor i 26 en contra. També és notícia que el Tribunal Constitucional ha anul·lat la creació de les tres ponències del Parlament que elaboren el que es coneix com a lleis de desconnexió i tots els treballs que han fet fins ara. La sentència del Constitucional respon a un recurs d'empara presentat per Ciutadans, el PSC i el PP. En el text es considera que els grups al Parlament que no volien participar en els treballs de redacció de les lleis de transitorietat jurídica, de creació de la Seguretat Social i d'Hisenda Catalana van quedar vulnerats amb la creació de ponències conjuntes en què només participaven dos grups dels sis que hi ha al Parlament. I han sortit de l'avió segrestat a Malta els últims membres de la tripulació i els segrestadors. Ho ha explicat a Twitter el primer ministre maltès, que ha dit que els segrestadors s'han lliurat a la policia. Aquest matí han segrestat, recordem, un aparell de la companyia líbia Afriquilla Airways amb 118 persones a bord. L'avió ha estat obligat a aterrar a l'illa de Malta. Segons mitjans maltesos, un dels dos segrestadors ha fet diverses peticions a les autoritats i ha dit que portava una granada alhora que ha amenaçat de fer esclatar l'avió. Amb aquestes i altres notícies us informarem després del programa El Mirador de l'Actualitat. Ara us deixem amb Estem amb tu, amb el Toni Guerrero, avui a Lluís Torrelles al capdavant i tot el seu equip.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7. Torna la campanya Reis per tothom. Recollida de joguines noves per a joves i petits i obsequis per a la gent gran. Porta els teus regals a Ràdio Estel, carrer Comtes de Bell-lloc 6769 de Barcelona. Informa-te'n al 93 409 2770. Posa el teu granet de sorra. Aquestes festes regala il·lusió. 19a campanya Reis per tothom. Per unes festes per tothom.
T'apuntaries a un peregrinatge a Roma i Assís amb audiència general del Sant Pare? Doncs dit i fet, pren nota. Del 14 al 17 de març, el Club Més Amics t'hi porta. I a més de viure l'audiència papal, visitarem la Fontana di Trevi, la Basílica de Sant Pau Extramurs, la Basílica de Sant Pere, la de Santa Maria la Major i les Basíliques de Sant Francesc i Santa Clara a Assís. Del 14 al 17 de març, peregrinatge a Roma amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Arriba la 30a edició del Pessebre Vivent de Pals. Fes un viatge de més de 2.000 anys al passat i descobreix l'Antic i Nou Testament amb una ambientació única. Els dies 18, 25 i 26 de desembre i 1 de gener, a partir de les 6 de la tarda, petits i grans podran gaudir d'un dels pessebres vivents més populars de Catalunya, en un meravellós recinte gòtic. Entrades mitja hora abans de les representacions a Casa de Cultura Cala Pruna. Més informació al 972-637-380 i a pessebrevivent.pals.es.tl i a pals.cat.
pero vea que sea.
En Triu Xixona.
Seguimos teniendo turrón, turrón, turrón. En Triu Xixona.
Turrón, turrón.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el viatge.
Hi ha dues classes d'homes. Aquell que viu parlant de les virtuts i aquell que es limita a tenir-les.
Antonio Machado, poeta.
Tot just passen 6 minuts sobre les 5 de la tarda.
Estem amb tu, Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya. Molt bona tarda, Andorra. I sigueu molt benvinguts una tarda més aquí a Ràdio Estel. Avui és divendres 23 de desembre del 2016 i estem contents, estem feliços perquè un divendres més estem amb tu. Avui, a més, un divendres molt especial, perquè és divendres 23 de desembre. Tenim la festivitat del naixement de Crist d'aquí, un dia. Ja és aquí, està... aquí, ja el tenim aquí. I, a més, és l'últim divendres de l'Estem amb tu d'aquest any. Per tant, és un divendres una miqueta de celebració, també de dia 10, fins l'any vinent. Ens tornarem a retrobar aquí a la ràdio a la 13 de gener, amb tot l'equip, com sempre, i, per tant, és una miqueta, això, un programa... Bé, té un punt especial. I, per tant, programació que tenim en primer lloc, com sempre, això sí que no canvia, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos Incombustible, amb el cinema i la literatura. Després tindrem un petit especial musical amb cançons, seleccions musicals molt adients per aquestes dates. Després parlarem amb Jesús del Café d'en Víctor, amb el seu plat especial per un dia com avui. I també tindrem l'entrevista de la nostra productora, la Inés Granado. Sí, tenim temps al final. Com sempre, tenim un parell de notícies de noves tecnologies molt i molt interessants, però això serà ja cap al final del programa, pràcticament a 6:45 de la tarda. Dit tot això, ara sí, comencem. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, molt bona tarda. Molt
Hola, bona tarda, Luis.
Què tal, com estàs? Estàs una miqueta...
Molt bé, estic encostipat.
Encostipat. Sí.
I es nota la veu. I t'asseguro que la nostra invitada també té una bona fonia, però a pesar d'això estarà per l'entrevista.
I ho fareu, però bé no, lo següent.
No, evidentment. Excelso.
Això bueno, mateix.
Si la setmana passada parlàvem dels 100 anys del Kirk Douglas, s'ha de dir que amb 99 anys, a punt de complir també 100, va morir el passat diumenge l'actriu húngaro-estadounidense, perquè va néixer a Hongria, però ràpidament va estar a Amèrica i es va fer nord-americana, Sacha Gabor. Sacha Gabor va ser una dona més famosa, potser, pels seus matrimonis. Es va casar 9 vegades.
Wow.
Entre altres, amb el magnate hotelero Conran Hilton i amb el famós actor George Sanders. Amb el Hilton va tindre la seva única filla, Francesca. I cal dir que, fins i tot, que no era una actriu con una filmografia molt important, sí és cert que treballa en algunes pel·lícules d'aquestes que estan ja a la història del cinema, com pot ser, sobretot, el clàssic de l'Orson Welles, Set de Mal, de l'any 58, que va treballar juntament amb Charlton Heston, Janet Leigh i Marlene Dietrich. Va treballar també amb Lili, una pel·lícula magnífica de Leslie Caron, interpretada per Leslie Caron, de 1953, i també Moulin Rouge, aquella magnífica recreació que va fer el John Huston de l'any 52, on José Ferrer feia el famós pintor que va ser el que, diguem, Toulouse-Lautrec, que va ser el que va dimensionar el Moulin Rouge amb les seves pintures, no? Per tant, estem davant de la desaparició d'un personatge molt popular dins del món del cinema, però també dins del món de l'alta societat, sobretot de les revistes del cor, i, per tant, un recordatori per a Sacha Gabor. Parlem també dels premis de teatre, el Premi Butaca, que s'han donat aquesta setmana, i que el Premi Butaca, el millor muntatge de petit format, ha estat per al monòlogo Dona no, no reducable, de l'italiano Stefano Massini, que interpretava l'actriu Miriam Isela, sota la direcció de Lluís Pasqual i que es tracta de com va morir la periodista russa Anna Politkovskaya, que va ser assassinada pel terrorisme a l'octubre del 2006 per estar en contra del posicionisme rus amb el conflicte Txellent. És un personatge històricament ja molt famós. Este és un espectacle produït pel Teatre Lliure, que es va estrenar al Teatre Lliure de Gràcia i que se presentarà del 9 al 26 de febrer del 2017 al Teatre Espanyol de Madrid, a la Sala Margarita Xirgu. El actor Pol López recibió el Premi Butxaca 2016 al millor actor per su Hamlet. És un muntatge, una producció també del Teatre Lliure, dirigida per Pau Carrió i que ha estat un dels espectacles més aclamats i importants de la passada temporada i que tornarà al Lliure de Gràcia. Recordem que el Lliure està a Gràcia i està també al Mercat de les Flors, del 6 al 30 de juny. I finalment, la Clara Segura va recollir el seu Butaca 2016 la millor actriu per Conillet, també una coproducció del Teatre Lliure i Vito Produccions, a partir d'un monòleg original de Marta Galán Sala que va dirigir Marc Martínez i que continua de gira per tota Catalunya. Per tant, aquestes serien les dues notícies d'aquest divendres, dia 23, ja com deies tu, vigília ja de lo que seran les festes de Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, Primer d'Any, tot això.
Reis, o sigui, etcètera. Sí, sí,
tot
sí,
això.
Sí.
Anem a les estrelles, si et sembla.
Vinga, va.
Començarem amb el tràiler d'una pel·lícula, perquè penso que el tràiler i el que es pot escoltar, sembla que hi ha música, però també hi ha diàlegs, donarà peu a fer un anàlisi de, per mi, la millor pel·lícula de les 8 que s'estrenen aquest divendres, dia 23.
Ahora no puedo atenderla.
Una mujer va a morir.
¿Y cuántas están en ese estado?
Cuando irrumpieron en nuestro convento fue un horror. No se da cuenta del peligro. Serán rechazadas.
¿Puedo enviarles a una matrona de la Cruz Roja Polaca?
No, tiene que ser usted. Usted o nadie.
¿Qué le pasa?
Cuando me alisté en la Cruz Roja, imaginé que salvaría vidas. Solo con la ayuda de Dios podremos superarlo.
Van a necesitar algo más que la ayuda de Dios.
Nunca confié en ella y con razón. Ha traído el escándalo y el desorden. Perdone, pero el escándalo y el desorden ya estaban antes de que ella llegara. Mi deber es proteger nuestro secreto. Que Dios nos proteja.
Bé, com hem pogut escoltar, diàlegs molt durs.
Molt durs.
I perquè estem davant d'una pel·lícula que es diu Las Inocentes i està basada en fets reals. Malauradament, tu saps que durant la Segona Guerra Mundial i malauradament en totes les guerres sempre hi ha una part d'aquesta part fosca de l'ésser humà. I en aquest cas s'explica la història de les monges d'un convent polonès, l'acció passa a Polònia, que van ser violades per soldats russos. I a partir d'aquí, la història d'una noia, personatge que interpreta de forma magistral Lou Delange, una actriu francesa magnífica d'una gran bellesa, que està com a metge de la Creu Roja a Polònia, ajudant a la gent que necessita, i que un bon dia arriba una monja, el personatge que fa la gata a Buzek, demanant-li que baixi al convent perquè hi ha una germana que està a punt de donar llum. I a partir d'aquí, la història de com se va descobrint com aquestes dones han estat no violades una vegada, sinó violades diverses vegades.
O sigui, això seria després del que va passar.
Això és durant les... No, això és després, sí.
Clar,
això és
vale,
després.
Vale, vale, vale.
Recent acabada la guerra, vale, la Segona Guerra Mundial, que encara queden, diguem, els efectes, sobretot de malalties, de ferides, d'amputacions, de temes així, i que per això està la Creu Roja francesa a Polònia, que va ser un país molt maltractat,
molt castigat, sí.
Molt castigat. I, en certa mida, tot passa en el convent, no? Per tant, és un ambient opressiu, però que, evidentment, és la lluita. Per un costat, la mare superiora, la prior, que vol tapar
el que va passar, no?
Perquè no confia de que sap de que si s'enteren de que totes estan violades, tancaran el convent. Llavors, quan veu que ve una metge que no és d'ells, té por, però diu, bueno, ella no dirà res, no? Però, en canvi, no vol que les autoritats poloneses ho sàpiguen, perquè llavors significaria que podien tancar el convent. I és una mica la present... com diria jo, l'enfrontament entre aquesta mare superior i la monja jove, que és més decidida, de que vol que els nens tinguin una vida, no? Perquè, és clar, hi ha un moment en què els nens no són ben rebuts, i llavors hi ha una lluita per veure què se fan amb aquests nens. I, finalment, justament, la doctora, el personatge de Matilde, que és com es diu la doctora, troba una fórmula per poder fer que els nens que han nascut d'aquestes monges puguin estar en el convent. És una pel·lícula molt interessant, jo la recomano, molt ben dirigida per Lan Fontaine, que és una exactriu, ara ja es dedica tan sols al fer cinema, que havia fet pel·lícules molt escandaloses, com per exemple Natalia X o Madres Perfectes, també va dirigir Coco antes de Chanel, i que aquí demostra una gran sensibilitat per explicar un tema molt dolorós, evidentment molt dur de presentar, però que ho fa amb molta capacitat, molt de tacte i amb molta elegància i molta sensibilitat, que és el que falta en aquestes pel·lícules. La segona pel·lícula que vull recomanar d'aquestes 8 estrenes, 2 es van fer dimecres, les altres 6 avui, és Belleza Oculta. És la darrera pel·lícula que interpreta un actor tan conegut com Will Smith.
Home...
que és, vaja, ell se sap que quan fa una pel·lícula ja té tot un grup d'espectadors que anirà a veure-la.
D'admiradors.
A més, la pel·lícula que l'ha dirigit el David Frankel, que además és un senyor que tiene coses interessants, perquè recordem que és el mateix director de El Diablo Vista de Prada.
Sí, molt bona pel·lícula.
Molt bona pel·lícula, amb la Meryl Streep magnífica.
Com sempre.
Com sempre. I de veritat que és un director que sap fer aquest tipus de comèdia. Jo diria que és una comèdia molt melosa,
sí.
Vull dir, molt endolçarada, et pot pujar el sucre en sang, però bueno. Però és pel·lícula per aquestes dades, sobretot perquè la història és molt simpàtica. El repartiment, ja dic, de luxe. Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Edward Norton i Helen Mirren. Estan tots magnífics. I de què va la història? Pues que un publicista neoyorquí de molta fama, el personatge que fa Will Smith, pateix una tragèdia personal i s'allunya de la realitat i viu, continua anant a l'agència publicitària, però ja no treballa. Clar, llavors tots els companys del treball, que són més accionistes, volen trobar la forma de que torni a la vida, perquè la tragèdia que ha viscut familiar l'està anul·lant i està provocant que l'agència publicitària pugui tancar. I a partir d'aquí s'inventen una història, perquè ell sempre, quan parla, diu que hi ha tres aspectes molt importants en la vida, que són l'amor, la mort i el temps. El temps, l'amor i la mort.
I la mort.
Exactament. I llavors, a partir d'aquí, s'inventen tres personatges que li apareixin fent cada un
d'una d'aquestes coses.
D'aquestes coses. I són tres actors que los contraten i diuen, bé, vostè faci d'això. Però escoltem el tràiler, que serà més explícit que jo.
Estamos aquí para conectar. Amor, tiempo y muerte. Estas tres cosas conectan a todos los seres humanos. Anhelamos amor. Deseamos tener más tiempo. Y tememos a la muerte.
¿Has perdido a un hijo, Howard?
Howard es un hombre brillante, creativo y carismático, que amaba la vida. Ahora la odia.
Intento hablar con él. Intento llegar a él. Y no está ahí. Le echo de menos.
Escribe cartas.
¿A quién?
Howard no escribe cartas a personas. Se las escribe a cosas. Al tiempo, al amor, a la muerte.
Los niños le escriben a Papá Noel y no por eso están locos.
No, es una especie de terapia.
¿A quién le ha escrito esa carta?
Se la he escrito a la muerte.
Encantada. Un placer, estoy segura.
No.
La gente le escribe cartas al universo continuamente. A la mayoría no le contestan personalmente. A ti, en cambio, sí.
No quiero esto.
Soy el tiempo. Soy un regalo y tú lo estás desperdiciando.
Creerás que estoy loco, pero tengo conversaciones.
Yo soy el amor. No intentes vivir sin mí, Howard.
Te veía reflejada en sus ojos cuando me llamaba papá. ¡Y me has traicionado!
Yo soy la razón de todo. Si puedes aceptarlo, a lo mejor consigues volver a vivir. Bucea en el cosmos en busca de respuestas.
Hay mucho más en juego de lo que puedas llegar a entender.
Se te ha otorgado un don. Una profunda conexión con todo. Búscala. Te prometo que está ahí. La belleza oculta.
Bueno, queda molt clar, no?
Sobretot també per la música, aquesta música tenim sí, molt tan, ben.
Tan, i tan de vida, no?
Tan de vida i tan, diguem, de, per mi molt, molt melosa. Vull dir que,
sí.
Però penso que és una pel·lícula interessant perquè planteja això de com un home que ha perdut part fonamental de la seva família s'obsessiona amb aquests tres aspectes de la, de, que té raó. Quan ell és publicista i està parlant als seus empleats i companys, té raó allò del temps, de la mort i l'amor, que són aspectes que ens preocupen a tots, no? I que després, quan comença a escriure cartes, les escriu aquest concepte, i els conceptes es converteixen en éssers humans. Pel·lícula molt interessant, que a més té un gir al final molt original, que no puc desvelar, però que penso que a l'espectador li agafarà una mica de sorpresa, de dir, ostres, perquè ell comença a anar a una mena de teràpia de grup d'aquestes, de gent que ha perdut familiars, no? I llavors allà comença una altra història. Però està molt bé, la pel·li està molt bé. I després vull parlar d'una pel·li que s'estrena el dia 30, però com saps és una pel·li francesa, ja saps que el cinema francès per mi és el millor cinema que es fa, es diu Vuelta a casa de mi madre. És la història d'una dona d'uns 40 anys, Stéphanie Messerien, que té que tornar a viure amb la seva mare, al poble on viu la mare, perquè s'ha quedat sense feina, perquè està divorciada. En fi, té que refer la seva vida, que curiosament jo no ho sabia, i sembla ser que aquest tipus de persones que amb ja 40 anys, 35, 40, 40 i pico, tornen a casa, es diuen la generació boomerang.
Ah, no ho sabia,
no ho sabia jo tampoc, no. Així és com els que continuen visquent, té un altre nom, els que continuen visquent a casa quan tenen, o sigui, que des de que són joves o així...
I que no han marxat.
Sí, tenen un altre nom, ara no recordo. I es va fer una pel·lícula sobre aquest tema, ara no recordo el nom, però per dir-ho així, aquest personatge de l'Estefaní pertany a aquesta generació boomerang, que quiere dir que torna, no? Mm-hmm. Va i torna, no? Clar. I la pel·lícula és molt divertida. És una comèdia d'Enric Lavain. Recordem que ja havia fet Barbacoa de Amigos i Bienvenido a Bordo, que tocava el tema justament de les relacions d'amics i de familiars, i que té un bon treball amb la Xosian Balasco, Alexandra Lamy, que és també la, diguem, la noia protagonista, la Balasco és la mare, i també té la presència de Mathilde Segner, Philippe Lefebvre i Sharon Commandé. Se tracta d'una comèdia, per dir-ho així, molt sobre la família i realment és molt interessant. A mi m'ha semblat una pel·lícula molt divertida, molt irònica i que té moments hilarantes, com el que escoltarem ara. I sí, m'ha sortit la paraula. Era la generació Tawi.
Tawi.
La generació Tawi són els nanos que continuen vivint, aunque tinguin 30, 35, 40... O sigui, no se n'han anat de casa, continuen vivint els pares. I es va fer una pel·lícula justament sobre el tema aquest, també francesa. Els francesos sempre estan al dia de les...
Sí, totes aquestes, ja ho veig, ja.
Sí. Escoltem el tràiler.
De hecho, te piden solamente un mail. No tienes ningún mail. Crear contraseña, algo fácil de recordar.
1664.
Ah, mira, como la cerveza.
Es el PIN de mi tarjeta.
Ah, no, ese no nos vale. Di una de cifras y letras.
X, 3, 7, B, 5, 8, R, 2.
Muy bien, perfecto.
B, H, 3.
Bien. Confirmar contraseña.
Sí.
Tienes que repetirla.
¿Cómo quieres que me acuerde de tantas cifras y letras?
Jacqueline
más... Espera, espera, despacio, despacio.
Vale, Jacqueline... Como tu nombre, sabes escribirlo.
¿Insinúas que soy idiota?
Yo no he dicho eso. Un arroba es una en un círculo. Eso es. Gmail...
¿G qué? ¿Miel?
No, escucha bien. Gmail, G-M-A-I-L... Punto com.
Punto. ¿Como un punto?
Como un punto.
Ya, con P. Punto.
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 No, mamá, has escrito punto. No solo un punto, sí.
De acuerdo.
Sí, com.
¿Cómo?
Com. Mamá, lo haces a posta.
¿Qué va? ¿Has dicho como? ¿Como qué?
Como nada, com, C-O-M.
No entiendo nada. Para mí, internet se acabó.
Penso que aquesta seqüència és molt divertida.
És meravellosa.
Explica una mica les dificultats de generacions de comunicar-se quan hi ha tanta tecnologia entremig. Sí. Clar, la mare no entenc això. A mi la pel·lícula em sembla molt divertida. És una comèdia on que toca un tema seriós, com pot ser aquest tema de gent de 40 anys que tenen que tornar a casa dels pares per situacions personals, de manca de feina, de separacions, etcètera, etcètera. Però si et fixes, la música, el to que et porta...
És totalment de comèdia.
Comèdia molt a la francesa. Sí. Per tant, pel·lícula també molt interessant. I aquesta s'estrena el dia 30, que poden aprofitar les festes per poder veure-la i gaudir d'una bona pel·lícula comèdia.
Doncs, Miguel Fernando, si et sembla bé, anem a la publicitat, ara que passen 26 minuts sobre les 5 de la tarda, i tornem amb el teu convidat, teva convidada, que a més és un convidat convidada de luxe.
De luxe, efectivament.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 12 12, 93 203 12 12 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina.
Manca una horeta de programa i continuem aquí. Estem amb tu a Ràdio Estel, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i al cinema. Miguel Fernando, continuem. Tenim el teu convidat ja,
sí,
la teva convidada.
Sí, començarem amb música.
Començarem amb música.
Escoltem. Jo no sé si la nostra invitada d'avui sabrà de quina és aquesta música.
Home.
I sobretot qui la interpreta. Perquè tenim a l'altre costat del telèfon, amb una mica d'afonia, una persona molt entranyable per mi, perquè la vaig conèixer justament formant part del jurat de... d'un concurs que ha creat aquesta casa,
sí.
I ha creat el Toni.
El Toni Guerrero.
I que tu vas fer un treball magnífic, que és l'Odissea de la Veu.
L'Odissea de la Veu, efectivament. Un programa, a més, molt interessant.
Molt interessant. I esperem
format...
que tingui continuïtat.
Això mateix.
I jo vaig tindre l'honor, l'oportunitat de formar jurat juntament amb una gran experta de la música clàssica que hi ha a Catalunya, que és la periodista i especialista en música Mònica Pagès Santacana. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda, amiga. Oi, Fernando.
Però si està molt bé, aquesta veu d'ona.
Avui l'Odissea de la Veu la passo jo aquí.
Sí, jo també estic una mica afònic.
Amb molta llimona i mel, però vaja.
Bueno, la llimona i la mel és bona perquè, sí. Mira, dolça i tot
això. Això mateix. Bueno, bona tarda, Mònica.
A veure, l'examen...
evidentment, m'alegro moltíssim, a més que hagis triat aquesta peça.
Ah, sí?
Peça,
pues mira. Bueno, a mi és perquè m'agrada molt, això. Sí. Bueno, què és això? Què és?
És un dels preludis de Rachmaninoff que va interpretar l'Odissea de la Roig. És una peça, una gravació inèdita que forma part del seu arxiu, de l'arxiu familiar, i que li van fer als Estats Units, crec que és als anys 70, aquesta, i forma part d'aquest disc que s'ha unit a la biografia que he tingut el privilegi d'escriure sobre aquesta pianista.
Sí, una biografia meravellosa. Es titula Alicia de la Rocha, Notes per a un genio. L'ho ha firmat Mònica Pagès Santacana. Té un pròleg absolutament increïble d'un gran André Previn. Uh-huh. I hi ha un CD amb peces inèdites d'Alicia de la Rocha. Bueno, cal dir que suposo que estàs molt satisfeta de l'edició que t'ha fet Alba en la seva col·lecció Trajectos. T'ha fet una edició del llibre, tapa dura, el compact dins, vull dir, una edició amb molta fotografia que també sabem que encareix l'edició d'un llibre, hi ha moltíssima fotografia. Pràcticament, penso que es pot continuar la carrera d'Alicia tant mitjançant el que tu escrius com mitjançant la selecció que fes de fotografies. És cert, aquesta mirada?
És cert, sí, és veritat. Hem pogut il·lustrar fotogràficament gairebé cada capítol de la seva vida, d'aquests 5 capítols o 6 que hem... amb què l'explico.
Has dividit la seva, sí. Diguem, la seva vida, sí.
I és veritat que em va costar la tria, vam ser molt exhaustius, però bueno, he pogut realment reflectir molts aspectes de la seva vida.
Suposo, sí. Que vas trobar una quantitat de fotografies increïble, no?
Sí, saps? En primer lloc s'ha de dir que aquest llibre s'ha pogut fer justament gràcies als fills d'Alicia de la Rocha, de l'Alicia Torra i del Kiko, del Juan
Kiko,
Francisco Torra.
Del fill,
sí, que
són el fill gran.
El fill gran
el
i la seva filla,
gran,
i l'Alicia Torra, exacte, Torra de la Roig, són fills, doncs, d'Alicia, d'aquesta gran pianista, mm-hmm. I han seguit les petjades, l'empremta del seu pare, també, en la qüestió de la conservació de l'arxiu de la seva mare, no? Clar. És un fet molt insòlit en la vida d'un músic. Perquè...
Quantes fotografies penses que hi hauràs passat per les teves mans? Milers, no?
No, allà hi ha molts, són tantes, gairebé milers.
Perquè, a més, quan una persona té aquesta fama internacional, sí. Viatja tant, dona tants, sí. Concerts a tot el món, sempre hi ha una quantitat de fotografies que molt no té, diguem, les persones normals, aunque siguin entre cometes, no tenen, no? No sé si
exactament,
estàs d'acord,
evidentment,
no?
Evidentment, sí, genera una quantitat de documentació. Clar. Que per això ha estat un gran, gran privilegi poder accedir a tot aquest fons, a aquest arxiu, que precisament els seus fills ara estan digitalitzant i l'estan, ja estava bastant ordenat, però ells l'han acabat de catalogar ara informàticament. I vaja, totes les cartes, programes de concerts, clar, fotografies, clar, en fi, és enorme. Sí, no te l'acabes.
Quant temps has estat per fer el llibre? A part de investigant i després escrivint, quant temps?
A veure, en total són 4 anys.
4 anys?
3 anys, sí, 3 anys bons d'investigació i l'últim ha sigut ja, doncs, la redacció, no?
Redacció,
perquè
sí.
Ja quan tens l'estructura ja molt clara i tens tota la documentació,
o sigui,
necessària...
Pràcticament com si fos una pel·lícula. 3 anys de rodatge i un de muntatge.
Ah, mira, doncs
no,
exactament.
Per dir-ho en plan així, què seria? Però més o menys seria aquesta un poc la idea, no?
Sí, realment.
Perquè tu durant els 3 anys el que feies era pràcticament filmar, no? O sigui,
exacte.
Gravaves exacte. En el teu cap,
sí.
O el que fossi, no?
No, en l'ordinador, anava traient dades i dades, apuntant-me coses...
Per això dic,
sí, completament, tens raó. quan tens totes les escenes, després les has de muntar.
I després les has de muntar, sí.
Sí, sí, sí.
I què és el que va costar més? Posar en ordre tota la ingenta quantitat d'informació o lo tenies molt clar quan... Perquè em sembla que és un llibre una mica, que tu, evidentment, cal dir que em sembla que és el teu sisè llibre, no? Portes ja...
Sí, jo no havia fet ja de biografies exactament, sí, sí. I a més molt relacionades amb Alicia, perquè la primera que vaig fer va ser sobre la cantant Conxita Badia.
Que eren amigues.
En molt
eren
amigues.
Alumnes, a més del...
Exacte, la Conxita havia sigut alumna directa d'Enric Granados i l'Alicia alumna de Frank Marshall, que també és d'Escola Granados, per tant eren molt amigues. Mm. Després també vaig fer una sobre Gaspar Cassadó, el violoncel·lista, que aquest any són 50 anys de la mort, I amb ell van fer duo durant anys, als anys 50, es van conèixer, eren molt amics, i a més la família, hi havia la casualitat que estiuejaven aquí al Maresme, tots dos. Mm-hmm. I llavors després, també l'any 2001, es va celebrar el centenari de l'Acadèmia Granados Marshall, que en aquell moment encara dirigia Alicia de la Rocha, ho va fer fins que va morir, fins al 2009, i llavors allà sí que vaig inclús conviure amb ella en aquest sentit, fent aquest llibre i tots els actes del centenari, i per tant em va permetre moltíssim ja entrar molt en contacte amb la figura d'ella, no?
I això va ser una mica el que va provocar que la família pensessi en la Mònica Pagès?
Sí, en certa manera sí.
En certa manera per fer el llibre, no? Per dir, bueno, jo crec que és un llibre de referència ja sobre l'Alicia La Rocha. Vull dir, aquest matí parlàvem per telèfon abans de l'entrevista, per quedar i per confirmar entrevista, i jo et deia, digo, suposo que l'estaran traduint ja a l'anglès, perquè és un llibre, ja dic, de referència per qualsevol musicòleg que vulgui entendre bé la vida i la formació i la preparació i la qualitat de l'Alicia La Rocha, no?
Moltes gràcies per dir-ho. Mira, la veritat és que s'ha procurat que fos així.
No, és que l'ho és.
Tot l'intent ha sigut aquest... De que sigui un llibre que arribi absolutament a tothom, des del més profà fins al més entès, i que puguin veure realment tota la dimensió d'aquesta gran artista. I sí que ens agradaria, evidentment, moltíssim, m'agradaria que, evidentment, arribés a llengua anglesa, perquè, clar, als Estats Units...
Ho dic perquè és la universal, eh?
Exactament, sí, sí, però no, només la carrera internacional que tenia
ella, clar, ella actua molt als Estats Units i a Londres,
moltíssim.
No? A Anglaterra, no?
Durant 40 anys gairebé es va estar mig any als Estats Units fent gires. Cada any feia dos o tres gires per aquell país. Era una cosa impressionant. Diuen que alguns dels representants artístics d'ara, que mai cap dona ha pogut arribar a estar tan present en la vida musical americana com va ser ella, no?
I més en aquests anys. Vull dir, ara potser és diferent, no? Els artistes dones tenen...
Sí.
Tenen més camp d'expressió, no sé si estàs d'acord.
Sí,
en aquella època ja va ser una mica avançada, també, dins de lo que seria... A més, lluitava amb molts... Hi havia una lluita, potser, sexista, no?
Sí, absolutament.
És que sí, suposo, no?
Sí, absolutament.
Els grans pianistes eren homes.
Clar, no, la indústria, entre cometes, musical, no creia que una dona pogués arribar a fer una carrera artística d'èxit.
I parlant d'això, perdona, és que hi ha unes fotos molt simpàtiques,
sí.
I t'ho dic amb tot el carinyo, que són les mans d'ella, les mans.
Sí.
Oi, quin detall, no?, dels anys 50, les mans de l'Alicia quan tocava,
sí,
no?
Sí.
Que és part important d'un pianista, els dits, les mans, perquè són l'instrument que fan arribar aquesta...
Exacte, i en el seu cas també és molt insòlit, és que és això, amb ella hi ha molts factors que sembla que vagin en contra, no?, d'aquest èxit, i ella precisament era una mà molt petita, tot i que el dit petit era igual de llarg que el dit anular, i això li donava una condició...
Que això és una característica pròpia d'ella.
Exactament.
De su ADN, vull dir que ni li pot dir.
Vull dir, sí.
No se li pot dir.
Però el que passa que com que tocava des de petita i a més feia molts exercicis amb les mans, arribava a tenir una palma molt extensa i podia arribar a fer la dècima.
Fins i tot que no tenia la mà gran.
Exacte.
Que és el que molts pianistes homes tenen, una mà molt gran, i llavors pot agafar l'octava, no?, que diuen. No.
Sí, però ella com a mà era petitíssima, la gent no entenia com aquelles mans petites, i ella, que també era tota petita, podia arribar a treure la sonoritat en aquell piano d'aquella manera com ho feia, no? És un cas... excepcional, sí, sens dubte.
El teu treball sobre Alicia de la Rocha té també un aspecte important, i és que la mostres també la part humana, la part familiar, la part de mare, la part d'esdona, d'esposa, no?
Sí.
Vull dir, no fas tan sols l'estudi d'ella com a gran intèrpreta i com una dona que portava la música dins, sinó que també demostres que fins i tot la seva carrera tan internacional, tan de bellugar-se per tot el món, no oblidava les seves arrels, i sobretot els arrels d'aquí, de casa nostra, de Catalunya, no?
Sí, sí, completament. Ella va ser una dona que realment va passar tota la vida viatjant, com qui diu, o sigui, no parava, però alhora era d'una lleialtat absoluta als seus orígens, a la seva gent, a la família, no va i va estar temptada a fer uns canvis així frívols o circumstancials només per l'ambició, no? Sinó que sempre va estar molt connectada amb tots els seus orígens. Home, és evident que una carrera així implica també grans sacrificis.
Sí, evidentment.
Clar. Molt grans. Mm. I és cert que tot i haver tingut la sort de tenir una família, de tenir uns fills i un marit que a més es va dedicar absolutament de manera abnegada, també d'una manera molt excepcional a la seva carrera, doncs l'absència seva va ser del gran sacrifici que van tenir tots, tant ella com ells, no? Però,
sí, sí.
Però d'aquesta manera, a través del llegat i de tota la música que va fer, doncs és una manera de compensar-ho, no?, també. Sí.
El pròleg de l'Alicia Torra de la Rocha és preciós, eh?
Sí,
molt. El
pròleg
de l'Alicia és molt. Realment escrit amb el cor,
sí,
i a més molt, molt ben escrit,
molt,
no?
Molt, molt. Realment és una figura, no?, és això que moltes vegades pensem que els artistes es valen per si mateixos, no?, i que la persona extraordinària i el seu art ja és suficient, i no, també te n'adones que darrere o al costat
sí,
hi ha una sèrie de persones i de figures que són fonamentals.
El que habitualment es deia abans, de que darrere de tot un home hi ha una gran dona, ara s'ha de dir que darrere de qualsevol artista hi ha un gran grup de persones.
Hi ha un recolzament emocional, hi ha una parella...
Exactament, o de moltes persones,
de
fills,
moltes
marit,
persones.
Amant, el que sigui. Sí, sí.
Sí, sí, això suposo que és el que dona la força sí. A l'artista després per fer la carrera que fa.
Efectivament.
No?
I després la presentació de l'André Prevent, que bueno, tots sabem que és
sí.
Un dels noms importants de la música,
i
és
tant.
Molt curiós perquè parla de... Alicia era una persona pequeña i elegante, i quan salia a l'escenari el público ja l'adorava, inclús antes de que se sentara al piano.
Sí.
Dice, su manera d'interpretar la música espanyola, Albéniz, Falla, Granados, era muy célebre y admirada por todo el mundo. O sea, que es un homenatge realment
sí,
important.
Sí, molt,
molt.
Ha sigut un gran luxe, una sort impressionant que aquest home hagi accedit
a fer-ho. Va acceptar enseguida a fer aquesta mena
sí,
de presentació?
Sí, sense
sí?
Cap problema. Jo mateixa sí, vaig poder parlar amb ell per telèfon
no?
I s'hi va posar amb una facilitat impressionant i és molt, molt impactant. Amb ells van compartir també molts moments de la seva vida, un dels quals va ser molt important, si em permets que l'expliqui, perquè
sí.
Van ser quan ella va fer 50 anys de la seva carrera, que va ser 1979, perquè ella va començar l'any 29 i, per tant, ja havien passat 50 anys, i ho va fer tocant la integral dels 5 pianos de Beethoven amb André Prevint
sí.
A la direcció, i això va ser molt important.
Ah,
i un altre moment també que es veu que va ser mític va ser el Carnegie Hall amb ell, i ella va interpretar el concert número 3 de Rachmaninoff, que és un dels concerts més tremendos, més difícils que es puguin tocar mai, i va ser un dels seus grans èxits. I, per tant, és molt important que puguem comptar amb aquest nom, aquest llibre. Sí,
home,
sí.
Ja ho crec, ja ho crec. Mira, si et sembla, fem una parada a
sí.
L'entrevista i escoltem un altre tema dels que estan en aquest CD meravellós que ha inclòs, Alba, en el teu llibre, que es diu Impressions íntimes, un homenatge sí. A un dels grans compositors catalans, a Frederic Mompou. Escoltem sí. El tema i després continuem parlant.
Molt bé.
Bé, no l'escoltem sense el tema, però és magnífic aquesta interpretació, aquesta mena, diguem, de capacitat
sí.
De transmetre emocions mitjançant aquestes notes de piano.
Sí,
que,
és bueno, el, seu, era el seu bis preferit, era el que tocava més sovint.
Ah, sí?
El de...
ah,
mira, aquest, pues, el secret. Sí,
no
sí,
ho sabia i sí, l'he agafat una mica per... també homenatge a Montpou, no? Perquè penso que...
I tant, van ser
per, per raons de nacionalitats, pues, l'un i l'altre eren, eren companys, tant, companys de, del món de la música. Sí. A veure, tu has, estructurat el llibre en 5 parts, no?
Sí.
Es podria dir que al moment, diguem, de... bueno, la... ella va ser una nena prodigi, no?
Sí, encara que no volia que es digués així, perquè però, aquest no, però, no li agradava.
S'ha de dir que, però, sí, sí, però era una nena prodigi.
Era una nena fora de l'ocult.
Perquè va començar molt petita, no? I, sí. I supongo que hi ha una part genètica dins de lo que podia ser aquesta predisposició de l'Alicia sí. de la Rocha a ser pianista, no?
Home, jo crec que sí, perquè tant la mare com la seva tia van ser deixebles de Granados i tocaven molt i molt bé, i ara trobem en cartes del seu avi fins i tot a l'any 11... volent educar, volent donar aquesta educació musical i pianística a les seves filles. O sigui, que hi ha un entorn familiar...
Que tot va ajudar a que ella fossi qui ha estat.
Exactament.
No? Qui ha estat, sí. Tu has dividit, per això dic, tu has dividit l'estudi sobre sí. l'obra i la vida d'Alicia de la Rocha en 5 parts.
Sí.
Es podia dir que el moment més important des del punt de vista d'afirmar la seva capacitat interpretativa i després ja el començament del seu llançament internacional va ser la dècada dels 50-70?
Exactament. De fet, hi ha un abans i un després de l'any 65, diríem, perquè fins llavors, evidentment, la seva vida artística no va parar, fins i tot, gairebé diríem, durant la guerra, fins i tot encara va donar concerts, i als anys 40 també molts, i als anys 50 és quan ja ha debut als Estats Units, però llavors passen 10 anys fins al 65, que no torna en aquest país, dona, fa gires a altres llocs del món, evidentment.
O sigui, en certa mida, perdona, Mònica, va estar una mica exiliada artísticament.
Bueno, no, només en respecte al que diríem al mercat americà. Als Estats Units era, clar, sempre, ja a partir del segle XX es va convertir en una potència cultural molt forta, no?
Sí, llavors... no, però vull dir que no tornava a Espanya, no tornava a Catalunya o tornava...
Sí, sí, sempre anava i tornava.
Però, per exemple, la Guerra Civil la va viure fora, la va viure aquí...
No, la Guerra Civil va estar aquí a Barcelona. Sí,
estava
sí,
a Barcelona, sí. Ella.
I havia tocat al Palau, doncs mira, des del... exacte, alguna vegada l'any 38, concerts benèfics per la guerra. I la qüestió és que... però el que volia remarcar d'aquest any 65 és que llavors ella té un contracte amb un representant als Estats Units, amb la Columbia, i això significa el gran llançament a nivell mundial
clar,
de la seva carrera.
Perquè era una multinacional musical, clar.
Exactament, és la multinacional sí. més forta, i per tant doncs, és la que llança definitivament a tot el món. Sí, sí.
Ui, quina tos, perdona.
No
et vull molestar més, dona, perquè em sap greu.
Té, que ara comença a picar el coll.
Clar,
sí, sí.
Després de tant parlar. Podríem dir que hi ha un moment que deixa la música o té una parada en la seva carrera o no? O
és... No, la veritat és que és molt sorprenent perquè són gairebé 70 anys, des de l'any 29 fins al 2003, que on fa 80 anys que és la despedida ja, la gira mundial última. I el més sorprenent de tot és que realment no hi ha cap moment que s'aturi. Evidentment hi ha moments que ja potser passa un mes o dos que no toca, una vegada perquè va tenir un incident amb el dit polze de la mà dreta, que li va operar el doctor Trueta,
sí.
I una altra vegada quan evidentment es va morir el seu marit. No? Sí. Però a part d'intervals molt curts, com a molt 2 mesos, la seva vida realment és imparable a nivell artístic. És una cosa també que sorprèn moltíssim de comprovar. No hi ha els i baixos en aquest sentit. Hi ha evidentment allò que dèiem, no? Que és com una petita taca d'oli que es va extenent des de Barcelona, Espanya, Madrid, París, etc., no? Europa, Alemanya, etc.,
fins al Japó,
exactament.
Japó, també era molt, molt apreciada.
Molt.
Al llibre hi ha una selecció discogràfica, però quants discos tenia editats? Siguin long play, suposo que ara ja surten molts en CD.
Molts. Ha costat una mica comptabilitzar,
sí?
són més de 100, són 120 i pico, sí, perquè a vegades hi ha hagut reedicions, allò que ja tu saps també, que hi ha el màster fet d'un any,
sí,
després
sí.
ho tornen a treure... Llavors, a vegades, costa un pèl, però sobrepassa els centenars amb tota tranquil·litat. Hi han 4 premis Grammy, que també és important de dir, per Granados i per Albéniz, per la Iberia i per Goyescas, també, i després per música francesa. I va gravar, també, curiosament, 4 vegades la Iberia i 4 vegades Granados, les Goyescas de Granados, al llarg de la seva vida. Això també és una dada curiosa. I per tant, doncs, no, la discografia és molt potent, tot i que ella també explicava que no li agradava gaire les gravacions perquè perquè bueno, considerava que evidentment un producte discogràfic mai té la força i la espontaneïtat
del directe,
del viu.
Del
sí,
viu,
sí.
Clar, exacte. Del viu, sí, sí, sí.
Sí, sí.
Però bueno, també hi ha molts concerts que va fer gravats.
Molts, també, això sí, sí. També ara molts... estan sortint molts, a més, de gravats per ràdio,
per
en
ràdio,
directe.
Clar, sí, sí. Com tot s'ha digitalitzat,
sí,
com tot s'ha modernitzat i tot...
Exacte.
Sí, sí. Escolta'm, ja per acabar, no vull, sí. Mònica, que pateixis més la veu.
Gràcies.
No, volia dir-te, la pregunta tonta que fa el periodista tonto que sóc jo en aquest
moment. No, home, no,
sí,
en absolut.
Sí, perquè jo quan ho escolto que algú fa aquesta pregunta dic que és una pregunta tonta. Quina és la teva millor interpretació de l'Alicia de la Rocha? Bé, com és una pregunta tonta, però m'agrada posar-me en el lloc dels tontos, vull dir.
Sí, la que m'agrada més, la interpretació que...
Per tu la més important, per tu, per la que, per tu, la que tu sentes a l'Alicia de la Rocha dins de tu.
A veure, jo, deixant a banda la seva interpretació de Granados, que per mi és un compositor preferit per mi, evident, és molt especial per mi, però diria que Mozart, concerts de Mozart. El 27, el 19, tots els concerts de Mozart, inclús les sonates per piano sol. Per mi, Alicia la Rocha tocant a Mozart és únic. La veritat musical feta so,
i
és que no es pot dir res més.
I precisament Mozart, que no és res fàcil. O sea,
exactament.
És allò de rizar el rizo, que
rizar el rizo, sí, sí. Als Estats Units li deien Lady Mozart perquè precisament per el que els agradava, com ho interpretava, i per mi, sens dubte, és l'intèrpret més excelsa d'aquest compositor al piano. Sí,
pues
sí.
Mònica Pagès, moltíssimes gràcies. Alicia
gràcies.
De la Rocha, notes per a un geni. No se la perdin. L'ha editat Alba en su col·lecció de trajectes i lo ha fet aquesta magnífica periodista especialitzada en música clàssica, que és Mònica Pagès Santacana. Felicitats, Mònica.
Un gran plaer, Miguel Fernando.
No,
moltíssimes gràcies.
I acurar-se, la fonia com jo, que estem amb...
Esteu els dos, esteu els dos.
Farem un duet sí, líric a la propera.
Un duet líric. Mare meva. Gràcies, Mònica. Un
gràcies
petó.
Gràcies a tu, adéu. Un petó. Gràcies,
Mònica,
adéu.
Una abraçada, adéu, maca.
Una abraçada, adéu.
Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, manquen 9 minuts per les 6 de la tarda. Fins aquí, adéu, cinema i llibres. Escolta, bon any.
Bon
Nadal.
Any, sobretot bon Nadal.
Bon Nadal.
Bon Esteban,
això
bon
mateix.
Cap d'any i bon començament del 2017.
I ens retrobem el 13...
Tu recordes, mira, fa 17 anys, deien, el 2000.
El 2000.
Es pararan els ordinadors, ens quedarem sin llum. I després resulta que el 2000 és un any més, que no existeix res. Per tant, bon any 2017 a tothom. Gràcies.
Miguel Fernando, anem a la publicitat.
Adéu,
i continuem.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia Popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O, si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Tots els dies, escapis a Can Barrina, hotel-restaurant al Parc Natural del Montseny. Tranquil·litat i bons aliments. Menjadors privats, convencions i festes familiars. Al quilòmetre 12 de la carretera de Palau-Tordera al Montseny. Telèfon 93 847 3065. Can Barrina.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç. Els torrons més familiars et desitgen bones festes.
Viu el teu Nadal a Ràdio Estel. Els dies 24, 25 i 26 gaudeix d'una programació musical especial creada i ideada amb molta cura per tot l'equip de Ràdio Estel perquè descobreixis les Nadales més emblemàtiques d'aquí i d'arreu del món. Aquestes festes, la radiofórmula més nadalenca t'espera a Ràdio Estel.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Bé, avui explicaré per què prendre diàriament productes alimentosos Colnatur és el millor tractament antiedat. Doncs és molt senzill d'entendre. Són efectius, naturals, econòmics i segurs. La seva proteïna col·làgen, que és assimilable i pura, contribueix al manteniment d'ossos i músculs, mentre que la seva vitamina C potencia aquest efecte, ajudant a la formació de col·làgen per al manteniment d'articulacions, cartílags, dents i pell, a més de tenir un aprovat efecte antioxidant. Colnatur és compatible amb gairebé qualsevol tractament o malaltia, perquè no conté greixos, sucres, edulcorants, colorants ni conservants. També dic que és fàcil de prendre, perquè la seva presentació en pols facilita que en una sola presa puguem tenir tota la dosi diària que ens cal. Com a consumidora de Colnatur, des de fa més de 10 anys, us puc garantir que funciona. Doneu-li una oportunitat, preneu-lo diàriament un mínim de 3 mesos i estic convençuda de que agraireu aquesta recomanació com ja ho fan centenars de milers de persones.
Del 16 al 24 de gener, viu un peregrinatge irrepetible amb el Club Més Amics. Acompanyats de mossèn Jaume Aymar, director de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, viatjarem fins a Guatemala per assistir a l'ordenació episcopal de Josep Parra. A més, visitarem els indrets més encisadors del país: volcans, llacs, el seu patrimoni arqueològic i el sincretisme religiós. Tens temps per inscriure-t'hi fins al 31 de desembre. Del 16 al 24 de gener, Guatemala, un peregrinatge únic amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics, volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, seguim a Som amb tu, Ràdio Estel, i naturalment ara estic pensant en Cafè d'en Víctor. Cafè d'en Víctor, senyores i senyors, allí, ja ho saben vostès, a la catedral, i, bueno, ja moltes empreses s'han posat en contacte per celebrar el seu dinar de Nadal. Però és que, a més, en Cafè d'en Víctor sempre tenen sorpreses, i li vaig a preguntar al seu xef, Jesús, bona tarda, buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que no me equivoco, ¿no? Lo tenéis todo preparado y para todos los gustos para estos próximos días.
Sí, ya está todo a punto para, bueno, ya tenemos grupos preparados ahí para, con fecha y todo, y bueno, y a ver cómo se presentan estas Navidades. De momento muy bien, sí.
I com a nostres oients, als oients de Radio Cel, els agrada molt cuinar la gastronomia, quin plat tens preparat per avui, Jesús?
Sí, hoy tenemos un muslo de pato a la miel.
Pues muy bien, los ingredientes, y luego tú mismo nos explicas ya cómo podemos cocinar el plato. Te escuchamos, Jesús.
Sí, mira, cogeremos 4 muslos de pato, 4 cucharadas soperas de miel, 1/4 litro de zumo de naranja, aceite de oliva, sal, pimienta y un pupurrí de verduras cortada a la juliana, a la andaluza. Y bueno, era ya la preparación, ¿eh?
Adelante.
Ponemos los muslos al horno con un poquito de aceite y, bueno, cocinamos hasta que estén blanditos. Salpimentamos también el muslo antes de meterlo al horno y en una olla aparte ponemos el zumo de naranja, lo reducimos y cuando casi esté reducido todo le ponemos un chorrito de miel, aproximadamente una cucharada por muslo de pato. Rectificamos la salsa con un poquito de sal también y pimienta Y bueno, y ahí ya, una vez que tengamos esto, pues zarceamos ese muslito, que sacaremos del horno y emplatamos, y le ponemos pues un surtidito de verduras juliana, pasadas a la andaluza, que quedan muy bien para este plato. Y ahí ya quedaría preparado, pues, sencillo y rápido.
Bueno, Jesús, pues hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. Mi amigo Víctor está bien, ¿no? Porque hace días que no hablo con él.
Perfecto, está, sí, sí.
Bueno,
bien,
al pie del cañón siempre.
Sí, es un hombre de hierro.
Café d'en Víctor, senyores i senyors, no s'ho perdin. La millor gastronomia, Café d'en Víctor. Bueno, i el cafè ja no en parlem. Un abrazo, Jesús.
Gràcies, igualment.
Hasta luego.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Gràcies, Toni Guerrero. Continuem ara amb aquesta programació musical. Hem escollit una cançó que estem convençuts que us agradarà moltíssim. Anem a escoltar All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey. Meravellosa. Per cert, Ferran Serra, gràcies per trucar i gràcies per desitjar-nos aquest bon Nadal. Bon Nadal a tu també, que no t'ho he pogut dir durant la trucada. Doncs t'ho dic en directe.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Quina energia, mare meva. Després d'aquesta cançó, ara mateix em sento com si pogués, jo què sé, no sé, sortir al carrer i començar a ballar com si això no hi hagués un demà. Però sí, sí que calia. Escolteu, que important és la família Nadal, eh? Que important són, bé, tots aquests retrobaments de gent que potser fa temps que no veies. I és per això que avui tenim família aquí a l'estudi. No és que faci dies que no els veig, però bueno, feia hores que no els veia. Està a mi ara mateix a l'estudi la meva germana, Mercè Torreyes. Mercè,
hola,
bona tarda.
Benvinguda.
Escolta, quina salutació més. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
M'ha fet gràcia, és molt normal, molt...
Bona tarda.
Molt educada, això mateix era la paraula, molt educada. Escolta, la Mercè és professora, és coordinadora, a més de primària, potser, d'un col·legi d'aquí
sí,
a prop.
Sí, de l'escola Camp Joliu.
Sí, t'he fet entrar perquè en aquestes dates tan importants et volia fer una pregunta, que jo crec que als nostres oients els pot interessar una miqueta. Els nens, els nois joves... Totes aquestes dates nadalenques, què signifiquen per ells?
Doncs mira, jo penso que ara tots estan molt contents d'haver començat les vacances. És una època que realment l'esperen amb moltíssima il·lusió. Mm-hmm. Després d'un trimestre intens, el primer trimestre després de les vacances és molt dur. I doncs jo penso que és, sobretot, molta il·lusió d'estar a casa, descansar, i d'estar amb els pares, no? També venen el tema dels regals, que això els hi fa moltíssima il·lusió.
És el que t'anava a dir ara.
M'he demanat això, el Pare Noel, m'he demanat els Reis, el Cagatió... molt il·lusionats, no? Pel que significa també aquest temps de descans, no? Als nens els hi preguntava, quin desig, no? Quina cosa desitgeu per aquest Nadal? Però no havia de ser de regals. I ells em deien, molts d'ells em deien, doncs mira, m'agradaria jugar... No, amb els meus amics, m'agradaria ser feliç.
M'agradaria ser feliç.
I jo els hi preguntava amb qui.
Això són grans paraules.
Grans paraules. Nens de 6 anys. 5-6 anys, eh? Ser feliç. I dic, amb qui? Diu, home, Mercè, amb els papis. Amb els papis, sí. I amb la germana també. Amb la germana. I amb els avis també. És a dir, per ells la família, no? El primer nucli social que ells tenen, la família és el més important. I esperen aquesta època amb molta, molta, molta il·lusió.
Sabia que no era mala idea que entressis aquí a l'estudi per comentar això. Mercè Torreyes, moltes gràcies
moltes
per la teva presència.
Moltes gràcies
a tu, gràcies. Mario, anem a la publicitat i continuem amb Inés Granados i el seu convidat d'avui.
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. mipizarra.es.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 11. Truquins al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Manquen 10 minutets de programa i és el moment ara sí d'escoltar la Inés Granados i el seu convidat d'avui. Inés Granados, molt bona tarda.
Bona tarda, Lluís.
Ganar una partida tan salvaje y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas, escaparate, jamás callar tantos tormentos y desastres.
Buenas tardes, hoy hablaremos con Uriol Canals, que es socorrista en Proactiva Open Arms, una organización no gubernamental de Badalona cuya principal misión es rescatar del mar a los refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza. Buenas tardes, Uriol.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, 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 estamos bien. Bien. Contentos, contentos porque la nueva misión está a punto de salir, o sea que muy animados.
Para empezar, he recogido unas palabras de una entrevista que te hicieron en el 2015, en la que decías que es espantoso ver cómo se trafica con vidas humanas y que cada refugiado paga por una plaza en el bote de entre 1.000 o 1.500 euros cuando el ferry de Turquía a Lesbos cuesta 15 euros. ¿Quién dirige estas mafias?
Bueno, a ver, exactamente, nosotros tampoco, es difícil saberlo, quién dirige estas mafias. Lo que sí que queda claro es que toda esta red está, bueno, pues está movido por personas que se dedican a eso y que le sacan un beneficio a traficar con el drama humano y con el drama que estamos viviendo desde, bueno, pues desde más allá del 2015. Es muy complicado acabar averiguando quiénes son y a quién responden, pero sí que es verdad que cuando hablamos con toda esta gente que llega a la, y que en ese caso, ¿no?, cuando hice la entrevista, que llegaban a las costas de Lesbos, pues te das cuenta de que es toda una organización muy bien organizada que se dedican a eso, ¿no? Pues a ganar muchísimo dinero a costa de tantísima gente pasándolo tan mal.
Vuestra aventura empezó cuando Oscar Camps, el director, y tu hermano Gerard cogieron dos neoprenos, dos tubos de rescate, un juego de aletas y se plantaron en Lesbos. Tú viajaste en el segundo turno consiguiendo más material. ¿Qué es lo que más te impresionó cuando llegaste en tu primera misión?
Bueno, sí, fue básicamente como acabas de contar. Lo que más me impresionó es el vivir en primera persona situaciones que jamás había pensado que viviría y situaciones que me remontaban a épocas pasadas, ¿no? A épocas de la Segunda Guerra Mundial, después de haber estudiado y de haber visto, pues eso, ¿no?, muchísimas películas en el cine que explicaban un poquito todo ese drama humano, verlo y vivirlo en primera persona. Yo creo que eso es lo que más le impacta a uno, ¿no? Porque después también es verdad que estás, cada día eran situaciones de emergencia, cada día había que actuar en estado de emergencia, pero bueno, eso es algo que se lleva con la profesión y uno al cabo de los años acaba comprendiéndolo, acaba asimilándolo y acaba entendiéndolo, ¿no? Pero todo el contexto que englobaba toda esa situación era algo que es muy impactante, ¿no?, para una persona, porque realmente vives situaciones que no tienen sentido, ¿no? Gente haciendo colas para poder comer bajo la lluvia, durmiendo tirados en la calle en cualquier sitio, bueno, imágenes francamente muy duras, ¿no? Y bien, y después todo lo que vivíamos una vez estábamos dentro del mar, ¿no? Todo lo que allí pasaba, ¿no? Y lo que comprendíamos, pero que era imposible entender.
Todo empezó cuando vosotros veis unas fotos en las redes sociales de cuatro niños ahogados en la playa. Sí. Y lo que más os impresionó es que nadie les ayudaba. ¿Por qué crees que nadie les ayuda? ¿Porque a Europa realmente no le interesa ayudarlos?
No creo que sea tanto, que sea tan así, sino que Europa no estaba preparada para ofrecer ese tipo de ayuda, ¿no? En la zona donde estaba ocurriendo todo esto, porque hablando de la zona de Lesbos, es verdad que Grecia pues tiene un equipo de guardacostas, pero los guardacostas son policías que vigilan las fronteras entre un país y otro, ¿no? Y en este estado, y en este caso era fronterizo un continente con otro, ¿no? Pero al final, el tipo de ayuda que requería estar haciendo allí, por el tipo de problemática que teníamos, no era la que estaban brindando los cuerpos de seguridad de Grecia, ¿no? La frontera, los cuerpos que vigilan las fronteras y el mismo Frontex europeo, ¿no? Entonces yo creo que simplemente es que no se tenían los medios suficientes como para poder abordar ese tema. Otra cosa es que Europa pudo hacer más de lo que hizo para poder poner esos medios, ¿no? Pero ante esa pasividad que nosotros detectamos, pues decidimos actuar, porque al final nosotros nos dedicamos a eso y lo que no lográbamos entender era cómo estaba pasando esto si nosotros aquí tenemos las herramientas necesarias para evitarlo, ¿no? Y bueno, con eso y con mucha determinación nos fuimos para allí.
Seguramente estas personas llegan en muy malas condiciones físicas, pero ¿en qué condiciones psicológicas llegan?
Bueno, hay de todo. Realmente, claro, no es fácil todo lo que han pasado. Realmente a nosotros nos lo explican y podemos llegar a entender un poquito, ¿no?, lo que han vivido, pero nunca lo acabas de entender del todo, ni por más que empatices acabas de vivir la realidad como tal y como la están viviendo ellos. Es verdad que cuando llegaban a las costas y llegaban de una forma segura y estaban a salvo y se sentían a salvo, pues lo primero que les invadía era felicidad, ¿no? Pero al cabo de unos pocos segundos de esa felicidad se diluía y empezaba, pues bueno, a recordar y realmente a asimilar lo que acababan de pasar, todo ese trayecto de mar, todo lo que venía a sus espaldas, porque ya habían pisado territorio europeo y ya pensaban que estaban donde querían estar, ¿no? En el lugar en el que querían estar. La pena es cuando uno sabe, porque uno ve las noticias aquí y sabe cómo funcionan las cosas, que su drama no ha acabado llegando a la isla de Lesbos o lo que estamos viviendo actualmente delante de Libia, ¿no? No ha acabado cuando pisan territorio europeo. Ese drama empieza otro tipo de drama. Acaba el drama que han pasado saliendo de su casa hasta llegar a Europa, pero empieza el drama europeo, que es el que todos sabemos porque la actualidad nos lo explica y porque los hechos al final demuestran lo que es, ¿no? Y bien, realmente uno cuando lo sabe y ve la felicidad en estas personas porque han llegado a Europa, bueno, es un poco complicado, ¿no? Poder pensar de dos maneras, ¿no? De decir, bueno, sí que es verdad que están muy contentos, pero bueno, allí llevan toda su historia en su mochila y ahora les toca seguir pasando una historia dramática dentro de territorio europeo, ¿no?
¿Con qué sueñan estos refugiados?
Con no morir y con poder tener un futuro digno. Básicamente es eso. Con la mayoría de personas con las que llegábamos a hablar y con las que hablamos ahora delante de las costas de Libia, en la zona del Mediterráneo central, esta gente busca un futuro, porque o bien en sus países no lo pueden tener porque están en guerras civiles crueles donde los bombardean cada día, o bien porque en los países de origen no está claro que no van a tener un futuro porque no se lo pueden labrar, ¿no? Entonces sueñan con eso, con tener un futuro y con poder desarrollarse como persona, como ser humano, como nosotros estamos haciendo aquí, ¿no? El drama viene cuando uno sabe que ese sueño va a ser difícil que lo acaben cumpliendo.
¿Cuántas vidas habéis salvado hasta el momento?
A nivel global te podría decir que muchísimas. No tengo la cifra exacta ahora, pero la vez que más personas salvamos en un día en las costas del Mediterráneo central fueron unas 2.000 vidas aproximadas. Pero bueno, hemos ayudado a cientos de miles de vidas, hemos rescatado a muchísimas miles de personas de los acantilados de la zona de Lesbos, pero bueno, creo que esa es la visión positiva, ¿no? De que se está haciendo muchísimo trabajo, pero bueno, también hace falta remarcar que han muerto muchísimas personas, más de más de 1 millón de personas han intentado cruzar por esta zona, más de 7.000 personas han muerto, y ahora este año 2016 te puedo decir que ya podemos hablar de que más de 5.000 personas han muerto ahogados en el transcurso de lo que va de año, porque bueno, lamentablemente ayer escuchamos una noticia que hablaba de eso, de dos embarcaciones en la costa del Mediterráneo Central que se habían perdido, la única ONG que estaba por allí las había buscado, no las encontraron, y hoy las autoridades nos decían que dos botes habían desaparecido con más de 100 muertos en cada bote, con lo cual estamos hablando ya de más de 5.000 personas muertas en este año, en 2016.
¿Mantienes relación con alguna de estas personas que has rescatado?
No, personalmente no. Sí que a nivel de organización conocemos alguna historia porque hacemos algún seguimiento, nos hemos quedado en contacto de personas que hemos rescatado en las costas de Lesbos y también quizá en las costas de Libia y que han conseguido entrar en Europa y que se han conseguido mover dentro de los países europeos. Y bueno, intentamos también pues averiguar cuál es la situación actual y demás, pero personalmente trato de no seguir con la relación, porque hay tantísima gente que al final no es muy difícil discriminar con quién sí, con quién no, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel de organización, a nivel de Proactive Open Arms, seguimos la historia de varios de ellos y en algunos casos sí que tenemos contacto de alguna de estas personas que hemos sacado del agua, sí.
¿Dónde os planteáis vuestra siguiente misión?
Ahora mismo, si no sale mañana, saldrá el domingo, pero este fin de semana parte la nueva misión que es que embarcados en el Golfo Achurro, que es el barco que tenemos ahora, y nos vamos para el Mediterráneo Central, para la zona que está justo enfrente de Libia, y salimos ya para allí. O sea que hemos estado preparando el barco, adecuándolo, le hemos hecho algunas mejoras, hemos hecho una zona cubierta en la cubierta, ¿no? La hemos tapado, intentaremos ponerle calefactores para evitar hipotermias y demás de toda la gente que está viniendo, para intentar prevenirlas. Tenemos un muy buen hospital dentro del barco con un equipo médico importantísimo. Y al final, ya te digo, un equipo de 9 personas que embarcados en el Golfo Azzurro nos vamos para allí, nos vamos para las costas de Libia.
¿Cómo podemos ayudaros?
A ver, esta es una pregunta que me hacen mucho y hay varias maneras. La primera manera, evidentemente, es una manera muy necesaria y que necesitamos la ayuda de la gente, es entrando en nuestra web, por ejemplo, en www.proactivaopenarms.org, y allí se explica muy bien nuestra misión, la actualidad de lo que está haciendo la organización y de qué manera podéis colaborar haciendo un donativo para que podamos seguir en ello, ¿no? Esta es una parte. Después es verdad que también a mí me gusta mucho decirle a cada uno, con las personas con las que hablo, que piensen lo que saben hacer, que piensen en qué son buenos y que desde allí, desde donde son buenos y desde donde saben y desde donde creen que pueden ayudar, que colaboren. Nosotros muchas veces lo decimos, ¿no? A veces hay gente que prefiere no donar dinero, que es muy necesario, también te diré, pero prefiere hacer algo, ¿no? Pues que se pongan en contacto con nosotros, que trataremos entre las dos partes ver de qué manera puede colaborar, ¿no? Porque bueno, tan importante es el trabajo que estamos haciendo nosotros allí, y te diría que más importante es que tengamos tantísima gente detrás haciendo esos donativos, y al final es lo que hacen que nosotros podamos estar allí, porque gracias a toda la sociedad civil que se moviliza, nosotros podemos estar en ese barco y en Lesbos continuamos con un equipo permanente. O sea que hay varias maneras, entonces bueno, cada uno que use la que más le convence o la que más le guste, ¿no?
Finalmente, ya, para ti lo más gratificante de participar en estos rescates, ¿qué es?
Lo más gratificante es que estamos salvando vidas. Al final no puedes pensar en otra cosa que eso. Estás allí para salvar vidas, ¿no? Es verdad que mucha gente nos dice, hostia, pero sois un eslabón más de esta cadena, ¿no? Y dice, sí, ya lo sé. Es verdad, lo acepto, pero al final estoy aquí y estamos salvando vidas. Se trata de eso. Estas personas son personas igual que nosotros. Su vida vale lo mismo que la mía o la de cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es lo que más me reconforta, ¿no? Y también saber que con muchísimo trabajo desde aquí, no solo el mío, sino el de mis compañeros y el de tantísima gente que nos ayuda, podemos conseguir que haya gente allí, que haya gente ayudando y haya gente colaborando. Yo creo que al final se trata de eso, ¿no? Se trata de sentir un poco ese sentimiento compasivo y de tener esa determinación y de esa desobediencia y esa perseverancia en querer hacer lo que creemos que está bien y al final para lo que nosotros pues creamos esta organización, ¿no? Que se trata de eso, salvar vidas en el mar y no dejar que ninguna más se ahogue o tratar de que no hayan más vidas flotando a la deriva, ¿no? en el mar.
Bueno, pues con estas palabras tan bonitas nos quedamos, Oriol. Esperamos que sigáis salvando muchas vidas y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de explicaros nuestra misión y nuestra acción. Muchas gracias.
Hasta luego.
A Radio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. 705 mipizarra.es.
Bones festes a Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria número 12 i a la plaça de la Catedral. El millor lloc per celebrar el dinar o sopar d'empreses. Cafè d'en Víctor. 93-310-28-72. 93-310-28-72. Reservi la seva comanda. Felices festes a Cafè d'en Víctor.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
El tamborilero de Rafael.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios.
Amb aquesta cançó us diem adeu, adeu a aquest 2016. Benvingut a aquest 2017. Per tant, família, amics, passeu un molt bon Nadal, unes bones festes i, sobretot, un feliç any nou. Us ha parlat el vostre amic Lluís Torreyes a la producció, la Inés Granados, el control tècnic durant tot aquest 2016, el Mario Ramírez, molt ben acompanyat algun dia que altre, a la direcció, el Toni Guerrero, i avui també ens ha acompanyat durant aquests últims minuts la Mercè Torreyes. Mercè, vagi bé.
Bona tarda, bon Nadal i bon any nou a tots.
Família, tornem al 2017.
En tu honor, frente al portal tocaré con mi tambor. lleva a Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompón, ropopompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
Estem amb tu, Toni Guerrero.